La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Què us sembla si agafem una poma golden d'aquestes de Girona? La posem al forn, és a dir, l'escalivem, la traiem, la deixem refredar una miqueta i la tallem en quatre. Li traiem les llavors. Mentrestant, agafem quatre llesques d'un bon fetge gras d'ànec d'aquests bons. Paella al foc de ferro. Quan estigui ben calenta, marquem allò 20 segons i 20 segons, cara i cara, les quatre escalopetes de fetge gras d'ànec, sal, pebre, i servim el quart de poma escalivada amb el foie gras i una miqueta de sal amb escates, i ja ho tenim enllestit. Què? Sí, no? Clar que sí, home, sí, sí, sí. Escolteu, mira, tenim una fonda fantàstica avui. Per què? Doncs perquè anirem al Mercat del Clot a veure què s'hi cou aquí en un d'aquests fantàstics mercats de Barcelona. El Bocato di Cardinale avui passa al psiconeuroimmunòleg Xavi Verdaguer. La cervesa tenim a punt la Judy Cartex, que ens portarà un nou estil de cervesa. I l'Òscar Gómez avui ens posa al restaurant Michigan a la Guy Virgínies. I avui, atenció, perquè parlarem d'espècies amb una persona que en sap un niu d'espècies. I al final acabarem a Olot amb el Lluís de la Pastisseria Cacau. Vinga, va, comencem! I ara és el moment de passejar-nos pels mercats a Barcelona, perquè avui anem, senyores i senyors, al Mercat del Clot, que allà hi tenim l'Enric Moran. Enric, molt bon dia!
Hola, bon dia!
Escolta, m'agrada perquè la teva parada es diu Celentano. Què vol dir Celentano?
És el Celentano, és el cantant Adriano Celentano, que ja els veterans com jo coneixem de fa temps. És un cantant que el consideren com l'Elvis italià, diguéssim, algú que va començar ja fa una pila d'anys a fer cançons, i a casa sonava bastant aquest cantant. A casa, quan érem petits, doncs sonaven aquest i diversos artistes italians, i quan pensàvem nom de botiga vam pensar en aquest.
Ah, hòstia, jo me'n recordo de l'Umberto Tozzi.
Sí, aquest actor, però després com a músic, per exemple, Celentano, va ser un que va introduir bastant el rock, diguéssim, feia versions, va començar fent versions de rock clàssic d'Elvis, Chuck Berry i demés en italià.
Oh, que bo, que bo.
I llavors després va començar amb les seves cançons i encara és una persona molt reconeguda a Itàlia, sí, sí.
Mira.
Clar, clar.
Oh, que bo, que bo. Clar, ara s'entén tot, perquè tu tens una parada de pasta aquí al Mercat del Clot.
Correcte.
Que bo, que bo. Escolta, quina és la pasta que es gasta més ara a l'estiu?
Pastes, jo crec que sobretot pastes curtes, al sentit perquè van molt bé per les amanides, però de fet tot el que siguin pastes, no només les curtes, com podria ser el macarró, el que diguem nosaltres, que és el penne rigate per ells, o el fusilli, que és aquella que fa la forma aquella que va fer una helicoidal, diguéssim, però sí, també surten molt dels espagueti o tagliatelle, pastes llargues també, que es poden combinar amb molta cosa també.
Escolta, i la pasta la feu aquí a la parada o què?
Sí, sí, tot ho fem aquí, tant sigui les pastes com les salses, els farcits, per la pasta farcida, postres com és el tiramisú, que és un clàssic nostre,
oh, ja
reconegut al barri des de fa anys.
Clar, clar, no, jo ara estic pensant, home, aquí al mercat, clar, tenim els flaquers, que s'aixequen aviat, els dels llegums, que també han de coure el llegum, i clar, i vosaltres heu de fer la pasta, quina hora t'hi poses, Enric?
Bueno, depèn de qui, però tinc la sort que ja, actualment amb tot el sistema de refrigeració i de més no sempre de fer tota la pasta a primera hora. Sí que
clar.
És que a primera hora ja engego, però engego tampoc, ja no és com abans, engego a les 8 del matí, que ja no és tant d'hora com abans, però tot i així hi ha molta cosa que podem produir el dia abans, per sort.
Que bé, que bé. Va, vinga, quina recepteta em poses aquí?
Mira, avui us proposaria una pasta llarga, diguéssim, que haurien de ser, jo recomanaria uns espagueti, per exemple, que és un clàssic, d'acord? I és una recepta molt senzilla de fer, en realitat, perquè jo el que proposaria seria és una recepta feta amb tomàquet fresc, pot ser, per exemple, un tomàquet que sigui ben maduret, com pot ser un tomàquet pera, per exemple, d'acord? Llavors el ratllarem, li traurem l'aigua amb un escorridor, diguéssim, l'escorridor li trauríem l'aigua, llavors després una vegada quan perdi tota l'aigua, diguéssim, aquella polpa que queda ratllada, li posaríem oli d'oliva verge, sal i pebre. Això seria la primera base, d'acord?
Bé.
I després hi posaríem unes olives, si pot ser tipus calamata, d'Aragó, aquest tipus d'oliva ben carnosa i sucosa, sí, diguéssim, més que una oliva verda, d'acord? unes tàperes, i llavors hi posaríem... això seria, o sigui, una vegada bullida la pasta, barrejaríem amb aquests tres ingredients que t'he dit, el tomàquet, les tàperes ben rentades i l'oliva negra.
Molt bé.
I després, de topping, per exemple, o sigui, una vegada ja emplatat tot, hi posaria unes tires de bacallà esqueixat.
Oh, que bo!
Sí, perquè que és un plat molt senzill de fer.
Clar.
Que en realitat va ser, no és una esqueixada, és una barreja entre esqueixada i plat de pasta, però que baixa molt bé. A tothom li recomano receptes així senzilles de fer a casa i és boníssima, superfresca.
Carai, per fer a casa, o escolta'm, o ens la fas tu i ens l'emportem ja allò a punt per menjar, no?
O també, si ho veus, sí, tant.
Que això cada vegada... A l'estiu la gent vol treballar poc, escolta'm.
Sí,
I si ho pots fer tu, Enric Morant, doncs home, millor que millor.
Sí. Cada cop tenim menys ganes de fer coses, sobretot a l'estiu.
Doncs mira, fem una cosa. Nosaltres acabem el programa, guarda'ns un parell de reaccions, que venim a menjar-les.
Molt bé, Pep.
Enric Morant, de la parada Celentano, d'aquí del Mercat del Clot, moltíssimes gràcies i passa un bon estiu.
Igualment, gràcies a vosaltres, que passeu un bon estiu també.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I aquí a la fonda passa pel Bocato di Cardinale el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer. Xevi, per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què menges? A veure.
M'agrada menjar un pa de fajol amb el bocat, amb sal, una sal marina que solo posar-hi, i després per beure, no sé, soc més de cafè.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Les gambes.
I de la terra?
De la terra, les verdures.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Les cremes de verdura i les sopes.
Un vici culinari que puguis explicar?
Un vici que pugui explicar? Algo que intento... Home, el vici que... Potser un croissant quan vaig amb les meves filles de xocolata.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Sempre recordo unes torrades amb tomata, una sobre de l'altra, i ben xafades, que quan se sent el crec-crec i veig la tomata i l'oli que surten al costat dels plats amb aquell pa torrat, això em fa pensar en quan era petit amb la meva iaia.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Ara, recentment, recordo que hi ha una mossegada que em sap greu després d'empassar-me aquest menjar, que és un moll de l'os amb un tàrtar de tonyina d'un restaurant de Quilot que es diu La Malaspina, que ara, com m'has dit això, dic, aquell dia no me'l volia empassar el menjar, de tan bo que estava.
Hi ha algun producte que no suportis?
Les vísceres.
Molt bé, a veure, hi ha la truita de patata amb ceba o sense?
De totes maneres, però potser amb ceba.
Va, la última, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Amb res més.
Sol, així, suelto. Xevi Verdaguer, moltes gràcies.
Un plaer, espero que vagi molt bé i molta salut per tothom.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
Avui la Càrtex ha deixat la Vespa. Avui ha vingut amb mòbil, no? Que amb quina? Una BMW, és, això?
Una K75.
A la K75,
sí.
No? Aquesta és la que vas tenir durant 25
sí.
anys. Que vas fer 1.720.000 quilòmetres, no?
Gairebé, no tants, però gairebé.
Amb 25 anys?
Sí.
És a dir, quan la vas deixar, aquesta moto, devies...
Em va fer pena, em va fer molta pena. Realment li vaig vendre a una persona que sabia que la cuidaria. De tant en tant encara m'envia fotos. Mira que bé la tinc.
Ui, que bé.
Sí.
Escolta'm, moto, diguem-ne, que la vas traspassar, però aquest estil de cervesa no sé si és nou o vell el que farem avui.
Doncs és un estil històric de Berlín. És una Berliner Weiss, una cervesa àcida.
Bé.
Entrem dintre les cerveses àcides. I m'agrada molt perquè aquesta cervesa, d'aquesta cervesera que es diu Cervesa Delícies Mary Read, de fet és de les primeres pirates dones documentades des de 1690. Hi ha algun gravat d'una senyora que es feia passar per senyor, perquè en aquella època no podien ser les dones gaires coses més que el que sabem, i aquesta dona era molt guerrera i batallera i va ser una piratessa. Doncs DMR és una cervesera emergent de Girona.
Ah.
Que fan una cervesa que és una meravella, que es diu La Guspira. A mi me la van deixar tastar el Nimú de Celrà. Un dia m'ha dit, Judit, a tu que ets curiosa,
tasta
aquesta
això.
Cervesa nova és una Berliner Weiss amb molts gers, molts gers. La vaig tastar, em va enamorar tant que vaig escriure en l'Instagram de DMR, els vaig dir, no sé qui sou, però el que feu, ja sabeu el que feu, és boníssima.
Clar, és que hi ha una cosa molt important, això. I ara una cosa d'aquelles que a mi em va passar al principi, quan fa 15 anys les cerveses semblaven que havien de ser, no? Teníem la síndrome, jo sempre li dic, la síndrome aquella del macho man, no? Que
sí.
Les cerveses havien de ser fortes, havien de ser, eh?
Sí.
Te'n recordes d'aquella època, sí. Si no porta llúpol, això no val res,
sí,
i
sí.
Això no és cervesa, deien. Sí. I jo t'haig de dir que vaig ser molt feliç quan va començar la gent a perdre els escrúpols i a començar a fer aquestes sours i aquestes cerveses, sí. Que avui en dia tenim aquí.
Que de fet és sorprenent, perquè en països de tradició, per exemple a Bèlgica, tenen tot un avall que es dediquen a fer cerveses àcides de fermentació espontània. En aquest cas no és fermentació mixta, o en aquest cas és amb acidesa làctica. Es posa lactobacillus perquè tingui aquest tipus d'acidesa. Les Berliner Weiss són cerveses amb blat, són molt transparents, són bastant carbonatades per fer-les molt, molt refrescants, són de baix alcohol, en aquest cas la Guspira té només 5 graus, i normalment moltes vegades aquí, allà es serveixen moltes vegades amb xarops,
sí.
La Berliner Weiss sense res és boníssima, però és punyent, és una acidesa forta. Aleshores, normalment es rebaixa, es sol rebaixar, o hi ha moltes versions de cervesa rebaixada, amb fruit, en aquest cas, els gers d'Albanyà, de l'Alt Empordà, quantitats ingents. Jo quan la vaig tastar vaig dir, això és ger natural i a més n'hi ha molt. I és super ideal, és el xampany de Berlín, n'hi diuen. Doncs amb aquests gers de l'Alt Empordà la fa una cervesa al·lucinant, tant que quan vam ja tractant-se de tu amb la Marta, li vaig dir, l'has de presentar al concurs, i pam, guanyen una medalla a la primera versió d'una cervesa que fan, o la segona versió. És a dir, jo crec que va ser aquí una descoberta a totes bandes.
Hosti, tu, clar, i ara aquí em diràs que hi ha un Red Velvet, no?
Sí, clar, per exemple. O sigui, el postre jo crec que el tenim molt clar, un gelat de llimona, una mousse,
una
un
Sara,
Red Velvet.
Una Sara.
Sí, una Sara.
Oh.
Però imagina-te-la amb un còctel de gambes.
Mira, també, sí.
Amb un ceviche.
També.
Una cervesa compro. Àcida, però que la carona el gerd.
Sí.
Crec que un còctel de gambes pot ser molt catxondo, amb salsa rosa, dels baratos, No cal que ens en anem a fer virgueria,
Mira, de primer còctel de gambes.
Sí.
De segon, ceviche. I de postres, sí? Un frigopier.
Exacte, molt bé, molt
amb
ben trobat.
Amb aquesta cervesa, no?
Molt ben trobat.
El frigopier encara o no?
Ostres, no ho sé.
Això s'ha de mirar.
Jo crec que el frigopier sí, jo crec que el frigodedo, que era el de gel, no. Però això potser m'ho estic inventant, perquè jo, quan no sé una cosa, me la invento.
No, això...
Parlant de cervesa no ho faig mai, però de
clar,
les altres
clar.
Coses sí.
Ara aquí posaran, no, el vam deixar de fer l'any 2000 no sé quantos,
sí,
no?
Sí, i direm, ostres, ens hem
fet. No, encara hi és, de 79 mil·lilitres.
Ah, sí,
No era més gran abans, el frigopier?
No ho sé. Clar, és que tot es va fent petit, eh?
Escolta'm, no pot ser
bossa
que...
igual i menys patates.
Comencem parlant aquí d'una cervesa que porta gers al banyar i ara acabem parlant de frigopier,
sí.
Aquí.
Bueno.
Càrtex, moltes gràcies.
Vagi molt bé, salut.
Apassiau.
Adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, bon dia.
Molt bon dia, Pep, i visca l'estiu.
Visca l'estiu amb aquesta caloreta que fa, fantàstica, sobretot si estàs en un lloc amb aire condicionat, perquè hi ha llocs que, déu-n'hi-do, aquí a Barcelona, la calor que fa.
Sí, però és que l'estiu ha de fer calor. Aleshores, jo, a mi, a l'estiu m'agrada que faci calor.
Escolta, va, cap a on ens portes avui?
Mira, avui us porto un bar clàssic de Barcelona, obert l'any 1983, és el bar Michigan.
El Michigan, home, un clàssic, però esclar, i què hi menjarem allà?
Doncs mira, el primer que hem de menjar al Michigan sempre són truites. Però a part fan una cuina molt de plats i platillos. Tenen una terrassa molt xula, que està situada en una cantonada al bar. És tranquil·la, sobretot els caps de setmana al matí, si està molt bé en aquesta terrassa. Trobarem això, plats i platillos, amb un punt d'ingredients de zona alta. El Michigan està a la banda damunt de la Diagonal i, per exemple, trobareu també oferta d'ostres fresques. Però hi ha també plats més associats a la cuina popular, com la tripa o, simplement, unes molt bones anxoves per vermutejar.
Home, però has dit tripa.
Sí, tripa també en fan molt bona. Deixa'm començar per les truites, perquè quan tu entres al bar Michigan, a la barra enorme amb la vitrina a dalt estan les truites, presideixen tot l'espai, i la veritat és que són aquest tipus de truita cremosa per dintre. Durant molts anys, la gent de Barcelona hem anat al Michigan a menjar truites, perquè a més les fan variades. A part de la truita de patates amb ceba, també fan una de carbassó amb oli tofonat, la de l'albergínia és supercremosa, supercremosa, és una joia de truita. Fan una de patata amb botifarra negra, que és potser la més poderosa a nivell de gustos, i de debò, pots demanar a més un mix, i en el plat et posen una mica de cada una de les truites, i aleshores doncs, ja tens la felicitat garantida.
Escolta, aquí al Michigan, què és millor, esmorzar, dinar o sopar?
Jo crec que sí, igual, bueno, és que esmorzar, diria que ara mateix no fan esmorzars, cobren la cuina a les 12, però en realitat no canvia, l'oferta és la mateixa, perquè és un bar. Aleshores, al ser un bar, tenen una carta i pots demanar el que vulguis des de que està la cuina oberta fins que tanquen.
Home, és d'aquells jocs que va bé pre, mira, sortim d'aquí a la ràdio doncs a les 5 de la tarda i pots anar-te a fotre un bon àpat.
Clar, per exemple, fan un molt bon estic tartar, clàssic, clàssic, amb patates rosses en forma de bastó per acompanyar. T'agraden les gambetes, Pep?
Home, m'encanten.
Doncs les preparen flambejades amb whisky, que és una cosa com una mica old style, no? Cazón en adobo, per als fans del comí, que és aquesta espècie que dona el sabor característic en aquest plat. La bomba la fan de galta de vedella, sobre parmentier de patata, regada amb suc de rosquit. De rostit. Musclos al cafè de París, aquesta salsa meravellosa feta amb mantega plena d'aromàtiques. Caneló de pollastre i foie amb crema de ceps i parmesà, que li dona aquest toc final de gust de nous. És aquest tipus de cuina clàssica, tradicional, que combina lo popular amb un punt més sofisticat perquè la zona ja ho demana.
Escolta'm, i em diràs que de postres hi ha flam.
De postres hi ha flam de la casa, que serveixen amb xantillí, hi ha torrada de Santa Teresa i hi ha pastís tatent, que serveixen tabiona amb gelat de vainilla.
Déu-n'hi-do, doncs escolta'm, el bar Michigan, que està a la travessera de Gràcia número 22, aquí molt a prop de la ràdio, entra a la Guibre Genius, no?
Entra per la Porta Gran.
Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca fer camí cap al Bages, concretament aquí en un indret molt a prop de Manresa, a Salelles, i és que aquí només de sortir del cotxe hi fa una flaire. Uf, quina olor d'espècies, i és que avui precisament volem parlar d'això, de les espècies. A veure si m'obren la porta aquesta gent, aquí trucant. Mira, sí, ja veig ja. Ja venen aquí a la porta de vidre. Ramon, bon dia.
Què tal? Bon dia, Pep, com estàs?
Escolta, dir espècies teixidor, Ramon teixidor, és una cosa d'història, no? Això no és de fa 4 dies, aquesta casa.
No, de fet, el fundador també es deia Ramon teixidor, és veritat. El meu avi això ho va fer l'any 1929, crec. Sí, que aviat farà 100 anys. Sí.
Clar, Déu-n'hi-do, un centenar d'anys. Sí, I escolta, sí. Com és que el teu avi fa això 95 o 96 anys es dedigués a les espècies? Perquè, clar, fa 100 anys la cuina no era com ara.
No, de fet, el que feien era bàsicament les espècies més normals per l'època, i el que feien era envasar-les en petit format, amb carteretes, que en deien que eren uns paperets, I això ho feia la meva àvia a casa, i llavors ell doncs, ho venia a les botigues de queviures de l'època i tot, vull dir, a les botigues petites que ho revenien als, a les clientes per cuinar a casa. Bàsicament safrà, pebre, pebre vermell, canyella i poca cosa més.
D'aquests paquetets així petits en queden, podríem dir, el safrà i com a molt la curcumina, no? La tarongeta aquest del,
sí,
de la paella.
Sí, però allò és més aviat, bueno, curcumina o si no, el que hi ha són molts colorants sintètics també en aquest aspecte. Però sí, el safrà és el que s'ha mantingut en aquest format més petit perquè és el que va més concentrat. L'altre, doncs, pel consum domèstic ha quedat més el flascó de vidre o les bossetes i aquestes coses. Tot i que nosaltres després no ens hi hem dedicat tant a això i ens hem dedicat més a la part industrial. Ens hem dedicat més doncs, a visitar, sobretot, doncs, vam començar amb carnissers, cansaladers per tot Catalunya i, bueno, i hem anat de la seva mà hem anat a parar doncs, el que seria la indústria alimentària en general i la indústria de plats cuinats, de plats preparats, tot l'hostaleria, tot aquest tipus de d'empreses que estan relacionades amb la cuina i amb l'alimentació.
Les espècies naturals proporcionen als aliments, als plats cuinats, una riquesa de sabors i aromes de la màxima qualitat i sobretot també de la màxima complexitat, no? Entenem que quan una persona, un cuiner, una cuinera, posa qualsevol tipus, diguem-ne, d'espècie en un plat, li està donant una identitat amb aquell plat. Una identitat que a vegades pot ser familiar, a vegades ve, diguem-ne, del record d'un país, però sí que és veritat que potser avui en dia la globalització, si alguna cosa té bona, és que ens ha portat aquest gran estol, no?, d'espècies que van més enllà de les espècies que hi havia quan tu i jo érem petits a casa, no? Safrà, sal, pebre negre o pebre blanc i algun altre més, com
una
el
ginebró. Una mica de canyella per Sant Josep a la crema i
exacte,
para de comptar.
I para de comptar, no? Sí. Com ha evolucionat aquest món, no?
Ha canviat. De fet, ha anat evolucionant des de fa molts anys. Les espècies a l'edat, a les èpoques antigues, eren uns productes de luxe extrem, productes caríssims, i s'ha anat d'alguna manera popularitzant i democratitzant, per descomptat. El pebre havia arribat a preus doncs, que només se'l podien permetre els rics de debò de l'època, no? I ara és una cosa de mar de normal. També és veritat això, que haver-hi doncs, aquest intercanvi de cultures, de que la gent hagi anat viatjant més, doncs això fa que ens atrevim a provar sabors que tradicionalment no eren coneguts, no? O sigui, que era això, com dius, sal i pebre i para de comptar, no? Ara, actualment, s'està consumint molts més productes amb molta més varietat.
Ramon, mentre vas parlant, jo vaig tinguent aquí, entre la part olfactiva i la part visual, i és com que a un nen petit el posessis en una botiga que hi ha 10.000 jocs i que pogués triar allò que volgués, no? El món de les espècies i també el món de les herbes aromàtiques, que moltes vegades ho diguem-ne, fem aquest canvi, no? És a dir, espècies ho tractem més com la panda de les flors, de les fruites, dels fruits deshidratats, i les herbes aromàtiques, diguem-ne, van per l'altra banda, però al cap i la fi, diguem-ne, tots dos ens donen una cosa que és, per una banda, el gust, per l'altra és l'aroma, el sabor, el color també moltes vegades, i clar, això és un no parar, no? Perquè, per exemple, només parlant de pebres, a quantes parts del món podem anar, Ramon?
A buscar pebre. Mira, el pebre és originari del que seria el sud-est de la Índia, el sud-oest, perdona, de la Índia, la part que toca l'Índic, els estats, actualment serien els estats de Kerala i de Karnataka, la costa Malabar, allà seria l'origen del pebre. Però actualment s'està conreant pebre, doncs, mira, a la Índia, per descomptat, a Malàisia, el que seria la part de la illa de Borneo, que és Malàisia, la part de la illa de Borneo, que és Indonèsia, el Kalimantan també s'hi fa pebre, a altres illes d'Indonèsia, a Lampong, a Montauk, trobem pebre també, sobretot el gran productor avui dia és Vietnam, i podem trobar pebres a Cambodja, i podem trobar, curiosament, també pebres portats sobretot per famílies japoneses que van emigrar doncs, al Brasil, per exemple. Trobem plantacions de pebre allà. Realment, amb el pebre trobem tot el que siguin zones tropicals i humides, com que és un producte, doncs, diria que de les espècies, doncs, el que més es consumeix, han anat plantant a tot arreu del món on s'ha pogut.
Clar, és curiós perquè pebre, quan diem pebre, tots sabem el que volem dir, però després també és veritat que hi han pebres, entre cometes, que li diem pebre, però que no són pebres,
és veritat,
no?
És veritat.
Per exemple, el pebre de Jamaica, sí. No? El pebre de Sichuan...
El món aquest dels espaciers, ara no, perquè actualment hi ha una transparència i unes normes sanitàries i de qualitat que obliguen a ser transparent. Però durant molts anys havia sigut un món, com t'ho diria, una mica doncs, que si es tergiversava una mica l'origen dels productes i això no venia d'aquí, no? I llavors qualsevol cosa que era rodoneta i en forma de bola i això, doncs, mira, ja en diem pebre i així doncs, també anem confonent una mica la gent, que no sàpiguen d'on ve i així ens assegurem, diguem que la tradició de fa centenars d'anys del comerç de les espècies era una mica així complicada. I llavors sí, podem parlar de, tot i que no són de la varietat del piper nigrum, que seria, o sigui, el que seria pebre, el piper nigrum només seria el que és el que entenem, que és la mateixa planta, a més, el que entenem com a pebre verd, pebre negre i pebre blanc, però tots els altres, això, el pebre de Sichuan, pebre de Jamaica, el pebre llarg, el no sé...
El rosa,
el
no?
Pebre rosa aquest del Brasil, també, doncs, que no són pebre, però ni diem pebre.
Escolta, has dit que els pebres, el blanc, el verd i el negre, són els mateixos.
Sí, sí, sí.
Suposo
sí.
Que deuen ser de diversos estadis, diguem-ne, de maduració de
sí,
la planta.
Sí, exacte. És el pebre és com una mena d'heura, com una enredadera, que s'enfila... originalment a la Índia al voltant dels arbres i a les plantacions actuals a Vietnam o a Sarawak, vull dir, Malàsia, i aquests llocs els fan clavant uns pals, uns pals al mig del camp. Aquesta enredadera fa com un raïmet petit, que són els granets, les baies són els granets de pebre. Això va madurant una mica el seu aire, no madura tot de cop, no és com un raïm a la vinya que quan l'enòleg decideix de collir, pot collir tot aquell tros, no? Aquí has d'anar passant pel camp i anar collint a mesura que va posant-se en el punt de maduració que vols. Si el culls quan encara és verd, el deixes assecar amb cura, que no li toqui massa llum o bé aire calent i que es quedi de color verd, o bé el poses amb salmorra per fer una conserva, per fer una salmorra normal i corrent, tindríem el pebre verd. Si el deixes... o el cull bo i verd també, però encara el deixes assecar una mica més doncs, a l'aire lliure, que la pell s'arruga i es torna negra, és el negre. Si esperes que maduri més, que ja ve de color vermell, i el poses en remull quan l'has collit i deixes que la part exterior, el pericarpi, es desprengui, queda el nucli interior del pebre, que és el pebre blanc. O sigui que tenim tres espècies diferents que comercialitzem de forma diferent que provenen de la mateixa planta.
És curiós perquè ara sí que el pebre verd ja es troba, diguem-ne, en un procés sí. D'assecat, inclús ara parlem d'aquesta paraula del liofilitzat.
També, sí, sí, sí.
Que
sí.
És aquesta deshidratació a partir d'una congelació.
D'una congelació.
Que això, diguem-ne, tant va a la indústria alimentària, però també avui en dia hi ha restaurants que això ja ho tenen, però és curiós, no?, que, per exemple, el pebre verd, jo quan era petit, només el veies amb llauna.
Només no? Era amb llauna amb salmorra, clar. Perquè era l'única forma de conservar-lo.
Exacte.
Sí, 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 és veritat.
Escolta, i ara que parlem del pebre negre, n'hi ha un que els carnissers estan furofos amb ell, no? Que és això del telicherry.
El telicherry.
Quin és aquest pebre?
El telicherry és el pebre originari, com t'he dit, de la Índia, de la costa de Malabar, de Kerala. És un pebre que seria, doncs, amb un gra considerable, molt gros, fins i tot és tan gros que a vegades dintre del que és el granet de pebre blanc interior tens com un petit forat, de tant com ha crescut el gra, i aromàticament és més ric que els pebres que podrien venir, doncs, en aquest cas, de Vietnam. És més variat.
Avui som aquí a Salelles, a l'espècies Teixidor, amb en Ramon Teixidor, un net que ja fa més de gairebé 100 anys que el seu avi es va dedicar a posar en petites dosis les espècies en petits paquetets perquè En aquella època cuinaven més les dones que no pas els homes, poguessin cuinar, i ara, per sort, diguem-ne, ja ho fem tots plegats, això, de miqueta. Parlàvem del pebre i tenim una família de pebres que, clar, que hauríem de dir-li més pebrots, no? Aquesta banda, diguem-ne, dels pebres vermells, no? I aquí també s'obre un ventall bestial.
És importantíssim. Aquí, curiosament, una mica allò que deies abans de la globalització a nivell de gustos i de gastronòmicament, ja va començar a l'època aquesta dels grans, diguem, dels grans descobridors, dels grans aventurers, no? Quan clar, com que les espècies eren molt cares i era un bon negoci treballar-hi, estem parlant d'això del 1400, 1300, la gent intentaven trobar la manera d'anar a buscar les espècies, portar-les cap a Europa i guanyar-s'hi bé la vida, no? Aquí hi van haver dues tendències. Una va ser la dels portuguesos, que era sortir de Portugal, baixar costejant tot Àfrica, passar pel sud, pel que seria la punta d'Àfrica del Sud, i continuar per l'Índic fins a l'Índia, buscar les espècies i portar-les. I l'altra va ser, doncs, l'aventura coneguda de Colom i companyia, que van dir, com que la Terra és rodona, donem la volta i ens trobem a Àsia des de... sortint, anant cap a l'oest sempre, no? Aquí va passar que aquesta gent van arribar a Amèrica, que no s'ho esperaven, no ho tenien previst, i quan van arribar a Amèrica es van pensar, doncs, que eren a Àsia, que eren a la Índia, no? D'aquí van venir ja una sèrie de confusions, doncs, des de dir-los indis a les persones que es van trobar allà, i l'altra va ser aquesta, no? Que es van trobar que aquesta gent estaven consumint, menjaven un producte que picava molt, que eren els pebrots, les caienes, els xiles, i com que ells eren mariners, eren gent normal, no havien tingut accés al pebre quan estaven a Europa, van pensar que allò que picava tant havia de ser el pebre, no? I aquí ja va començar la confusió aquesta de pebre, pebrot, pimienta, pimiento, i pepper, que és una mica, doncs, això que hem arribat als temps actuals. El curiós del cas és que quan aquestes caienes o aquests bitxos es van portar a Europa, com que els portuguesos ja havien obert la ruta aquesta pel sud d'Àfrica, en molt poc temps, en qüestió de 50 anys, van arribar aquestes caienes a la Índia per aquesta ruta de tornada. I avui dia no ens podem imaginar la cuina asiàtica o la cuina índia sense pensar en picant i en caiena, quan és una cosa que és relativament nova per ells, no? A la seva cuina tradicional d'abans del 1400 i pico, o del 1500, no tenien caienes per cuinar, no? O sigui que d'alguna manera hi ha hagut aquesta globalització. Al portar aquests pebrots cap aquí, van venir els pebrots dolços, diguem-ne, i els picants. Els dolços es van implantar sobretot a la regió de Múrcia, per plantar-ne, i a la part d'Extremadura, allò de la comarca de la Vera, i també se'n van plantar cap al cantó d'Hongria, Txèquia, que és per fer el conegut pàprica.
Mm-hmm. Clar, amb tot això del pebre vermell, i ara pensant una miqueta, diguem-ne, amb aquesta arribada als últims anys de tota aquesta cultura gastronòmica peruana, mexicana i això, Déu-n'hi-do, diguem-ne, el remenament que porta el tema aquest del picant a la gastronomia, no? És a dir,
sí.
Clar, per una persona, diguem-ne, per un servidor, que el picant el té, bueno, que no és que per mi sigui molt atractiu, però que hi hagi tanta, diguem-ne, furufisme amb el picant, que agradi tant el picant, que hi hagi tanta cultura del picant. Jo tinc companys mexicans que em diuen, tio, jo no ho entenc, com no t'agrada el picant. I és que per mi el picant, clar, per ells el picant és un gust i per nosaltres només és una sensació, no?
És que no ho és ben bé un gust.
Clar.
El picant és dolor. El component dels pebrots vermells que fa que siguin picants, la diferència entre els dolços i els picants és la capsaïcina. I la capsaïcina el que fa és atacar les mucoses de la boca o del paladar o de la llengua, fins i tot, doncs, si et va als ulls o et va a la pell, i fa mal, no? Llavors, la teoria és que aquest dolor, el cos, per compensar aquest dolor, diguem que segrega algun tipus de substàncies que ens fan sentir bé després, no? I, o sigui, seria semblant, doncs, a lo bé que et pots sentir, jo què sé, després d'anar al gimnàs o després de córrer una marató, no? Que estàs destrossat físicament, però en canvi et sents bé. I això, comparablement també requereix un entrenament. O sigui, com més picant vas menjant des de petit o et vas acostumant, el llindar de tolerància va pujant i d'alguna manera això permet doncs, que la gent que menja picant habitualment el tolerin molt bé i els que no hi estem tan acostumats doncs, patim més quan en mengem poc. No?
Jo no sé què en penses tu, Ramon, però a mi em treu una miqueta de polleguera aquest fet, diguem-ne, de que, i ara parlo de forma genèrica, d'aquesta, podríem dir, d'aquesta manca a vegades de control que podem tenir a l'hora de controlar el picant de certs pebrots, no? Per exemple, a tu t'arriba una varietat. Si tu agafes internet, tindràs una llista dels pebrots picants amb aquests, diguem-ne, amb aquests números que els hi posen i tot això. Però, escolta'm, després tu compres un paquet de pebrots del Padrón i n'hi ha uns que piquen i els altres no. I dius, caram, escolta'm, com pot ser que en una mateixa safata que jo compro uns pebrots, uns piquin més que altres o uns no piquin gens i els altres piquen molt, no? I planta'ls tu a casa i veuràs que si plantes pebrots, depèn de com...
Pot sortir de tot.
Et pot sortir de tot i et sí. poden contaminar, entre cometes,
sí.
i tots els pebrots dolços.
De fet, a la indústria, o sigui, el que seria la indústria del pebre vermell, abans es plantaven pebrots lleugerament picants per fer el pebre vermell picant, i avui dia això ja no es fa precisament per evitar això, perquè qualsevol tipus, un cop d'aire entre un camp de dolç i un camp de picant, o els insectes que passessin d'un camp a l'altre, et podien contaminar i et podien transformar en picant el pebre vermell.
Això de les espècies és un no parar. N'hi ha moltíssimes, cadascuna, diguem-ne, dels seus indrets. Només parlant de pebres i de pebrots picants, podríem fer un simpòsium de tota una temporada de la fonda. Però, esclar, és que el món de les espècies va més enllà només d'aquesta sensació picant o de la sensació aromàtica o del gust, sinó també, moltes vegades, perquè hi ha una determinada espècie o una altra doncs, que tenen un comportament des d'un punt de vista de la salut que els ha fet, diguem-ne, que s'hagin posat de moda. No sé, per exemple, estic pensant, Ramon, que jo no sé si ara en vens més que fa 10 anys. La cúrcuma, no?
La cúrcuma, sí. Sí, se'n ven més. Jo no sé si per una qüestió de cuina o bé per aquest tema de saludable, no? Sí, realment sembla ser que té uns poders antiinflamatoris determinats i que la gent la consumeix per aquesta raó. Jo no sóc tècnic en el tema, no sóc metge ni sóc...
Però menys més o no, de cúrcuma?
Sí, se'n ven més.
I canyella? Canyella també?
Canyella se'n va venent, però no sé si... La canyella també té...
La canyella
hi ha una diferència entre... Hi ha dos tipus bàsics de canyella. Una seria la canyella que es produeix a Sri Lanka, la canyella de Ceilan, que es deia abans. A Sri Lanka és el nom modern de Ceilan. I llavors les canyelles que es produeixen en altres zones. La canyella de Sri Lanka, el Cinnamomum ceilanicum, és molt més aromàtica, és molt més càlida, és de molta més qualitat que l'altra es diu l'acàcia. Però sí que s'ha de dir que normalment, quan el món, tret del que seria la península Ibèrica i Mèxic i la part d'influència mexicana de Centroamèrica, sud d'Estats Units, tot el món, quan parla de canyella, parla d'acàcia, i la canyella de Sri Lanka, la ceilanicum, se'n parla només aquí, perquè és on som els grans consumidors. Hi ha un component de la canyella, que és el que en diuen la cumarina, que sí que l'acàcia peca de tenir-ne unes dosis una mica elevades i que sembla ser que no és tan saludable com que no n'hi hagués, i la canyella de Ceilan no en porta. Mm. I llavors per això la gent sensibilitzada compra més la canyella de Ceilan, que a part de que és millor de qualitat, aromàticament és molt millor.
Clar, jo ara també pensava més enllà, diguem-ne, de tot el ram, diguem-ne, de la xarcuteria, les carnisseries, la restauració, en tenim un altre d'aquest ram, de que aquest segur... Mira, ara aquests moments que estem visquent, hi ha molta gent que compra espècies per fer la famosa preuada i, diguem-ne, podríem dir, rejuvenida ratafia, no?
Sí,
suposo
sí,
que aquí sí, també sí, heu notat sí, sí, el sector de la ratafia, no?
La part de... clar, hi ha coses, per exemple, les nous verdes no les toquem, perquè és un tema que, clar, és molt de temporada i és, molt, i és quasi clau per la ratafia. Però sí, l'altre tipus d'herbes, quan la gent fa ratafia, doncs, esclar, les venen. Fins i tot gent que no només ratafia, però gent que fa altres tipus de licors d'aquests aromatitzats amb herbes, hi ha una gent aquí a prop, a Avinyó, que fan, per exemple, un licor de Maria Lluïsa, o fan licors d'aquests tipus amb herbes que n'estan consumint i estan funcionant molt bé.
Ah, per exemple, quines són les espècies que hi trobes? El clau, per exemple, no?
El clau, li posa poca quantitat per això, però les herbes més fresques, aquestes herbes, diguem, de més mediterrànies, més d'aquí al voltant.
El comí, també, no?
El comí...
Nou moscada.
Nou moscada, sí. Comí, no sé si amb algun licor. El comí és fort, eh? Té la seva...
A més, és molt punyetero el comí, perquè, mira, ara que l'estic veient aquí, clar, entre el comí i aquest altre que s'hi sembla molt, no?
L'anís, vols dir?
L'anís, sí. Exacte, no? I en castellà li diuen el caravea,
no? El caraway, el cúmel. Aquí són cosins germans, però és molt més suau el carbi. Llavors, sí que... Al nord d'Europa s'utilitza molt més el carbi.
Pels encurtits, no?
Pels encurtits, fins i tot algun formatge a Holanda amb granets de carbi. I, en canvi, doncs, el que seria doncs, el sud d'Europa i, sobretot, el nord d'Àfrica, el comí és el rei, per fer doncs, el ras el hanout o per fer tot aquest tipus de cuina, diguem, tradicional del nord d'Àfrica, el comí és clau.
No? Tenim aquesta espècie que és tan bonica com també perillosa, sobretot, diguem-ne, sempre diem el mateix, no? S'ha de vigilar amb les quantitats, que és la nou moscada, no?
Sí.
I el massís, que és la pell...
És la pell. La nou moscada, una altra d'aquestes coses que no és una nou, realment és el pinyol d'una fruita, una fruita semblant a un albercoc. Doncs a dintre el pinyol, el que seria el pinyol té un tel pel voltant, que seria el massís, i la nou moscada seria la part central del pinyol, el nucli, no? El sabor és molt semblant, només que el massís és molt més delicat, molt més suau, i se n'utilitza, òbviament, es comercialitza molt menys. El que realment el que mou més tones és la nou moscada.
Sí. La nou moscada, que és això que dèiem, no? Que és una d'aquestes espècies que s'ha de vigilar, sobretot amb els nens petits, que no se la posin a la boca.
Sí, clar, no? és un tema perillós físicament, per ennuegar-se, però vull dir que com a toxicitat no en té. Vull dir que realment la nou moscada, les nous moscades que arriben a Europa, que passen els controls sanitaris, estan perfectament, no hi ha problema. Ara, això sí, és un, amb un nen petit, jugar-hi, de la mateixa manera que no pot jugar amb pilotes o amb pedres, no? És una peça, és una cosa que és grossa.
Sí. N'hi ha una que ara l'estic veient aquí, que fa una pinta increïble, i això sí que també ja són figues d'un altre paner, i és tota aquesta, diguem-ne, família de les vainilles, no?
Les vainilles són molt interessants.
Escolta'm,
molt
això,
interessants.
Això és una delícia.
També donen per tota una estona de parlar-ne. Les vainilles també venen d'Amèrica, venen de Mèxic. Els francesos van ser els que van insistir més en trasplantar-les, les van voler plantar a l'illa de la Reunió, aquí a l'Índic, o sigui que encara és colònia francesa. Les condicions atmosfèriques i de clima eren semblants, els hi va anar bé la planta, va funcionar, però van tenir un problema, que la flor, la vainilla, és de la família de les orquídies. La flor que després fa aquesta vaina, que és la vainilla, només la podia pol·linitzar un insecte concret que, òbviament, no van portar cap a la Reunió. Llavors es trobaven que la planta funcionava, tirava, però no feia fruit. Solució. Han d'anar pol·linitzant les flors de la vainilla una per una, amb una mena d'escuradents, amb un bastonet, doncs anar-se entretenint a passar pel camp i anar fent caure el pol·len a dintre de la flor. És a dir, que és una feinada, i això fa que la vainilla sigui un producte, entre altres coses, sigui un producte car, no? Perquè realment és car de manipulació. Altra cosa que té curiosa la vainilla és que fins que no ha passat, és de totes aquestes espècies, l'únic és agafa l'aroma després de passar un procés de fermentació. D'entrada, quan és fresca, no fa olor de res, no? És quan li fan un procés que l'escalden i la deixen fermentar, un procés de curació, que en diuen ells, que llavors és quan puja sobretot la vainillina, que és l'aroma característica de la vainilla.
Ramon, veient tot aquest bé de Déu que tens aquí d'espècies i d'aromes i això, ja veig també que teniu molt separat, i ara això m'ho explicaràs, perquè veig allò que n'hi ha uns... Clar, suposo que el fet de que en un lloc hi facis canyella i en un altre hagis de fer pebre, s'ha de vigilar molt, això. És a dir, heu de tenir molts controls perquè, clar, compreu espècies a gran part del món. I jo no sé com ho feu, aquests controls de tantes espècies, tanta gent i tants indrets.
Aquesta ha sigut una de les... Bueno, la raó principal per la que ens vam moure de les instal·lacions que teníem a Manresa cap a aquestes d'aquí, Salelles, que fa, doncs ara farà 5 anys que hi som. Hem d'evitar de totes les contaminacions creuades. A part dels controls sanitaris que tenim per a l'hora de portar el producte, la pròpia legislació europea és molt estricta en aquest aspecte, i a part doncs, ens convé a nosaltres també controlar, homologar proveïdors i fer doncs, anàlisis quan toqui de tots els productes. Quan els processem, quan els tenim a casa, hem de poder assegurar que no hi ha contaminacions creuades entre uns i altres. Algunes d'aquestes espècies, ara penso en l'api, penso en la mostassa, estan a les llistes d'al·lèrgens. Per tant, hem de poder garantir que si estem envasant mostassa en una sala i molent pebre a la del costat, aquest pebre està lliure d'al·lèrgens. No? O sigui, llavors això ho hem de fer doncs, això, tenint les sales molt ben aïllades, tenint les ventilacions de cada una de les sales també independents, assegurant al màxim que no hi hagi aquestes... I fent controls sovint, de que no hi puguin haver aquestes contaminacions creuades i aquests problemes, diguem, de qualitat alimentària.
Clar, ara que parlaves precisament de la mostassa, és una d'aquestes coses que, clar, la mostassa, molta gent, diguem, la mostassa com a espècie no la coneix perquè ha anat directament a la mostassa com a salsa.
A la salsa. Però en el fons, sí, és una emulsió del gra de mostassa amb aigua i amb vinagre. Uh-huh. I llavors doncs, bueno, pot haver aquestes que en diuen a l'ancien que hi posen el granet sencer com a decoració, però vull dir que la mostassa és un granet, jo, bueno, és això que veus aquí, un granet petit que després un cop xafat i barrejat fa la salsa de mostassa. Doncs,
d'aquesta sí que en tenim per aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, de flors de mostassa. El que passa que no sé si nosaltres tenim la paciència per anar collint totes aquestes tiges de mostassa.
Diria que no. De fet, no hi ha oferta de mostassa d'aquí de quilòmetre zero. En ve, però en ve més aviat del que seria el nord d'Europa, i si no, doncs, d'altres parts del món, d'Egipte i d'altres llocs. Però vull dir que moltes vegades les plantes o les flors que tenim aquí a la vora podem dir que són la versió d'aquesta espècie, però no són per qüestions climàtiques o no són ni productives, no donarien com per fer més quantitat, diguem.
Són més de divertimento.
Sí. Correcte.
Escolta'm, no tenim temps de fer-ho tot, perquè és que jo em quedaria aquí tota l'estona i la fonda se'ns va acabant, i això en tot cas volem deixar-ho per un altre dia, que és el cas del safrà, que aquest sí que hi ha safrà a molts llocs del món i també en petit comitè, diguem-ne, a diversos indrets de Catalunya. Ara ja en tenim i de molt bo, no?
Safrà n'hi ha hagut, de fet a Catalunya safrà n'hi ha hagut sempre. De safrà, tota la part, diguem... Qualsevol lloc que sigui fred a l'hivern i que sigui una mica àrid, sec, es presta al conreu de safrà. I de safraners a Catalunya n'hi ha vingut tota la vida, que tenia els seus camps, que anaven a vendre safrà i amb unes caixetes, i se'l venien. El problema ha sigut que és un producte que és molt car de manipulació, de mà d'obra, i tot i fent-ho, com aquell que diu, estones, però s'han anat, els preus d'altres països s'han anat menjant al mercat que hi pogués haver aquí. Fins i tot el mercat, el mercat tradicional de safrà, que era la Manxa, que era la part això d'Albacete, Ciudad Real, totes aquestes zones, n'estan fent molt menys del que feien i s'està portant molt safrà de fora.
Déu-n'hi-do. Escolta, mira, fem una cosa. Jo he portat aquí amb una nevera una miqueta d'una bona carn de vedella, allò ben picadeta i a gabinet. Et sembla que ens fem un tàrtar i mirem a veure quin pebre li va millor?
Endavant, cap
sí?
Problema.
Doncs va, escolta...
Caliceri, ja... això segur.
Anem a buscar el caliceri. Ramon Teixidor, moltes gràcies per obrir-nos la porta de casa teva i res, anem a tastar el tàrtar.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata, versos i sucre del pastisser i xocoactivista Lluís Riera.
L'autònom. El bon autònom comença vacances fent el trimestral d'IVA. Sincerament, per escriure aquesta merda ja ho faràs una altra estona, que has de sumar els ingressos. I amb els bisums, què fem? Però quina merda i misèria desassalariada és aquesta nostra. Col·lecciona papers, col·lecciona números, sense arribar a tenir-los mai tots. Computa'ls, compta'ls i ratlla't. Porta l'agenda, suma cada mes, presenta'ls, paga impostos i treballa de nou. I sobretot, tingues bones vacances.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el cuiner peruà Gastón Acurio i diu: dilema del cuiner. El poeta trist escriu poemes i et fa plorar. El pintor trist pinta quadres i et fa emocionar. El músic trist composa cançons i et fa cantar. El cuiner trist li està prohibit cuinar, perquè això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio: cuinar, però crear emocions. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away.
Running, running, running. You keep hiding. You keep fighting. You keep crying.